Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
La discoteca Waka Sabadell ja acumula 9 denúncies per suposada discriminació racista en 2 anys. Són dades que ha facilitat SOS Racisme a aquesta emissora. L'última denúncia ha estat la presentada pel jove terrassenc Eric Peña, a qui li van negar l'entrada la setmana passada a sospita per ser negre. Ell mateix ho denunciava a les xarxes socials i avui ho ha fet a l'entitat antiracista. Peña defensa que es tanquin els locals que discriminen.
Y se cerraron por eso mismo, porque daban problemas. Porque más que traer beneficios a la ciudad, trae un mal nombre. Es que trae un mal nombre. No vayas a Sabadell a esta discoteca porque mira, porque son racistas. Y ya está, el nombre de Sabadell manchado, ¿sabes? Ese es el problema. Yo creo que más que ver si te aportan beneficios o no, deberían pensar también un poco en sus ciudadanos o la gente que va a esta ciudad. Y a lo mejor se quiere divertir y se encuentra con eso.
El Codi Penal condemna entre 1 i 4 anys d'inhabilitació els locals que impedeixen l'entrada a persones per raons d'ideologia, gènere, raça, orientació sexual o minusvalidesa. Aquesta setmana l'Ajuntament donava suport a la Generalitat si aquesta es decidia denunciar al local de Sant Quirze a la Fiscalia d'Odi. Avui hem parlat amb l'Eric, amb so racisme, però el dia ens deixa altres qüestions d'actualitat.
Titulars.
La sabadellenca Mar García repetirà com a secretària general dels partits ecologistes al Parlament Europeu. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. La veïna de Cifuentes ha dit al programa El Cafè que vol repetir en el càrrec que ostenta des del 2014 pel suport que tenen els moviments verds actualment als carrers.
Moltes ganes d'impulsar els partits verds arreu d'Europa en aquest moment tan especial on crec que les societats comencen també a donar-nos aquest recolzament que fa tants anys que nosaltres reclamem. Però ara des del carrer i des de diguéssim, aquest, tot un munt de ciutats que s'han aixecat per reclamar més lluita contra el canvi climàtic.
Com a prioritats, García ha enumerat oferir propostes positives, fer una transició ecologista justa, potenciar la Unió Europea i fer front a l'extrema dreta.
Tret de sortida, la tardor del voluntariat.
Serà a partir de les 7 de la tarda en un acte que se celebrarà a la Casa Duran. Aquest cicle serveix per posar en valor la feina de les persones voluntàries i se centrarà especialment en el voluntariat juvenil.
I en esports, l'Escola Pia rep avui el Bisontes de Castelló, rival de segona divisió, a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Si els de Pedro Donoso guanyen avui, s'enfrontaran a un rival de primera.
Serà un dels arguments del programa Hotel Suís a partir de les 2. També analitzarem les estadístiques d'Antonio Hidalgo ara que s'acaba de complir una volta 19 partits com a entrenador del centre d'esports i coneixerem els motius que han portat el futbol femení a convocar una vaga indefinida a partir d'aquest cap de setmana.
Tot seguit ampliem aquestes notícies amb Antoni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, però, repassem els serveis. Fresca avui a la ciutat, però amb un sol que ho compensa, 16 graus ara mateix a Sabadell. Preguntem què ens espera per les pròximes hores amb Francesc Figuerola. Molt bon dia.
Hola, què tal? Aquesta jornada, dimarts, el dia ara al migdia és ben esplèndid, el cel s'imposa arreu del país i la visibilitat és excel·lent amb un cel ben blau, ben radiant. Sí que queden alguns núvols en el litoral i prelitoral sud, sobretot en el massís del Port, i també núvols del Pirineu Occidental, fins i tot amb cel cobert a la zona del vessant nord del Pirineu, on allà de manera intermitent anirà que hi ha alguna tímida precipitació en cota cap als 1.000 metres pujant i al migdia cap a 1.400 metres aproximadament. Un dia, doncs, radiant, i això s'acompanyarà també en els cims del Pirineu, a l'Empordà, també a la meitat sud del país, i de fet en aquest sentit hi ha un avís activat per vent a les comarques del sud del territori. És possible que se superin els 70 o 90 km per hora. També hi ha un avís, en aquest cas, per mar, i és que l'alteració marítima continua a l'alt i al baix Empordà. De cara a demà ens passa un front que es donarà precipitacions a bona part del territori, però sempre les més importants a l'oest i al sud i durant el matí. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I tot seguit repassem l'estat del transport públic. Ens ho explica en David Etoro, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments, a causa de diferents mobilitzacions a la ciutat de Barcelona, diverses línies de bus es veuen afectades. TMB adopta les mesures i els desviaments necessaris per mantenir el servei amb la màxima regularitat possible a les línies que gestiona. La resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona circulen amb normalitat, segons ens informen els diferents operadors. De moment, això és tot des de Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bon dia, David. Pel que fa a l'estat del trànsit, poques incidències viàries a la demarcació. Només trobem 2 quilòmetres a Castellbisbal de retencions a l'AP7 en sentit Barcelona. Si ens fixem dins de la capital, només hi ha trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i Via Laietana en sentit Besòs a la resta d'aquesta via, així com a la ronda de dalt. El trànsit és fluid i molt fluid.
La notícia del dia.
Us ho dèiem en començar, el jove terrassenc d'ascendència dominicana que va veure negada l'entrada a la discoteca UAC a Sabadell la setmana passada ha denunciat l'establiment per racisme. Eric Peña ha portat avui el seu cas a SOS Racisme, entenent que els guàrdies de seguretat del local d'oci de Sant Quirze van prendre una decisió pel seu color de pell. Una situació assenyala similar a la que es va donar el mes d'agost passat, quan els mateixos guàrdies van apallissar uns joves que intentaven accedir a la discoteca després que se'ls impedís entrar.
Els fets van tenir lloc dissabte 2 de novembre, quan els guàrdies de seguretat de UAC a Sabadell van negar l'entrada a Peña i al seu grup d'amics sense motiu aparent. Una insinuació d'un guàrdia i els impediments a l'hora de presentar una reclamació el van portar a pensar que el seu color de pell n'era la causa. El jove va avisar la policia, però assegura que se'n va desentendre perquè els guàrdies no li van dir directament que el motiu de l'exclusió era aquest.
Que la policía sepa esto y digan que no pueden hacer nada sabiendo que el derecho a admisión que tienen, mínimo, te tienen que explicar y decir, yo no tendría problema si me viene el portero y me dice, escucha, mira, así no puedes venir, tendrías que venir de esta manera para poder entrar. Y yo cojo, me voy a mi casa entendiendo que si me cambio de ropa otro día puedo ir, pero no que te traten como si fueras una basura.
Per Peña, el més important arran del seu cas i del registrat l'agost passat és que el conjunt de la població prengui consciència dels valors de UAC a Sabadell.
Yo lo que pongo en mano de la gente es que sepa que dentro de esa discoteca o con esos porteros pasa esto. Entonces, que cada uno ya decida. Y si realmente son consecuentes con lo que pasa, la gente dejaría de ir. Porque esta semana la discoteca se ha vuelto a llenar y hay un montón de gente que ha visto el vídeo y sabe lo que pasa y siguen yendo.
A banda de la denúncia que ha presentat Eric Peña, la Generalitat també ha anunciat que demandarà l'establiment per suposades actituds racistes. Així mateix, l'Ajuntament de Sabadell va mostrar ahir públicament el seu rebuig a qualsevol actitud de discriminació racista o xenòfoba que s'hagi pogut produir a la discoteca UAC.
Des de SOS Racisme asseguren que el cas d'Eric Peña no és el primer. De fet, UAC Sabadell acumula 5 denúncies aquest 2019 per actituds racistes i 9 des del 2017. Tot i això, des de l'entitat alerten que un 80% dels casos no s'arriben a denunciar i que queden completament invisibilitzats. Alicia Rodríguez, coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncia de SOS Racisme, n'ha parlat avui al Cafè de la Ràdio.
Nosaltres només arribem al que seria la punta d'Isabel. Hi ha moltes situacions que es donen i que ja sigui per manca de prova, ja sigui per desconfiança per part de la mateixa persona afectada en el sistema, per por, per un seguit de qüestions, la mateixa persona doncs no vol iniciar cap tipus de procediment ni vol actuar de cap de les maneres. És més, nosaltres diem que és el gran problema del racisme, que precisament no es visibilitza.
Rodríguez s'ha mostrat molt crític amb la Generalitat i amb la policia. Assegura que, malgrat que existeix una legislació per combatre actituds racistes, no s'està aplicant. Per exemple, els Mossos d'Esquadra no estarien fent inspeccions periòdiques als locals per assegurar-se que no es donen situacions com les d'Eric Peña. Així mateix, també carrega contra els ajuntaments, que considera que tenen eines suficients per actuar davant d'aquests casos. Unes actuacions que, diu, es podran impulsar, encara que no tinguin competències directes, com és el cas de l'administració sabadellenca.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Més coses, les obres de construcció de la seu de l'Escola Municipal de Música del Sud de la ciutat començaran el 2021. L'alcaldessa Marta Ferrés ha anunciat avui els terminis per a l'ampliació del centre cívic de Sant Oleguer, on s'ubicaran les noves instal·lacions. Ara mateix s'està redactant el pla d'usos d'aquest projecte heretat del quadripartit i es calcula que durant el 2020 es completaran tots els tràmits administratius per fer-lo possible.
El nou edifici tindrà més de 2.700 metres quadrats distribuïts en 4 plantes i construïts seguint criteris bioclimàtics. Una de les seves particularitats serà l'exterior, com ha explicat Ferrés.
Té una idea que hem treballat doncs, per poder fer la façana, que és una partitura, és un pentagrama, i per tant la idea és que durant la nit, al vespre, no, quan es vegi la gent a dintre, doncs, sigui una mica com el mur de formigó, no, doncs, seran les notes de llum i de color doncs, que donaran idea en aquest pentagrama o en aquesta partitura. No? I per tant aquesta és una mica la inspiració d'aquesta façana.
Però el projecte no només suposa la construcció d'un edifici nou, també implica fer un canvi radical en el funcionament del Centre Cívic de Sant Oleguer.
Traslladarà el vestíbul, es traslladarà també aquí al bar de l'Àgora i per tant hi ha una modificació doncs, de tots els que són els espais interiors del Centre Cívic, i la idea és fer-ho compatible, com sabeu, amb l'altre projecte que tenim nosaltres a nivell de ciutat, que és la construcció de la nova seu de l'Escola de Música i del Conservatori. En l'Eix Macià, que el que farà doncs, serà ser la seu central i també doncs, donar resposta a tot el nord de la ciutat, i per tant doncs, amb aquestes dues peces jo crec que guanyarem uns equipaments culturals importants.
Ferrés ho ha anunciat des del mateix Centre Cívic de Sant Oleguer, on s'ha desplaçat l'equip d'alcaldia i el conjunt de l'equip de govern per atendre les demandes de la ciutadania. És una parada més de l'anomenat govern al barri, que consisteix en comprovar les necessitats de cada zona de la ciutat sobre el terreny.
Millores a tots els patis de les escoles de Sabadell. Aquest és l'anunci que ha fet el govern municipal, que invertirà 300.000 euros per renovar tots els equipaments dels centres educatius de la ciutat. Se'n beneficiaran 38 escoles d'infantil i primària, els centres d'educació especial municipals i les 11 escoles bressol. L'actuació es dividirà en 3 lots, el primer per instal·lar nous jocs infantils, el segon per col·locar mobiliari i el tercer dedicat a aspectes de jardineria. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Pere. Segons ha explicat el portaveu del govern municipal, Pol Gibert, les actuacions contemplen les reclamacions concretes de cada centre. L'objectiu és dignificar un espai com els patis escolars, que també han de formar part del projecte educatiu i no únicament com un espai de lleure.
Amb aquesta intenció que es converti també en un espai que ha de ser no només esbarjo, sinó també educatiu, i que sigui una cosa que vagi evolucionant cap a un espai educatiu, no només esbarjo, i també comentar-vos que també hi ha nous espais per a horts escolars, que és un tema també que té molt èxit entre el públic infantil.
Entre les inversions que es faran hi ha una cinquantena de casetes, 16 cuinetes, 8 trenets, una trentena de taules de joc i una trentena de taules de ping-pong. També se solucionarà un dels problemes habituals de l'estiu.
A més, un tema també destacat, que és una reivindicació que es fa que any rere any quan arriba l'estiu, s'instal·la una vintena d'ombracles de fusta de malla d'ombreig, que sabeu que és una reclamació d'ampes que tenim sobre la taula des de fa temps, així com taules de pícnic i diferents elements perquè els infants ens puguin estar i disfrutar també.
Pel que fa a la jardineria, es plantaran nous arbres i arbustos i s'instal·laran horts urbans escolars en diversos centres.
El grup d'Esquerra Republicana assenyala la llei Montoro com a principal causant de les dificultats per executar alguns projectes del mandat passat. Aquest serà el tema central del ple municipal que se celebrarà aquest divendres per aprovar una modificació pressupostària en què el govern municipal diu que ha d'hipotecar 4,8 milions del pressupost del 2020 per projectes no executats.
La portaveu adjunta de la formació, Elia Soriano Costa, diu que la llei Montoro, encara vigent, provoca una situació absurda.
El que discutirem en aquesta modificació pressupostària no és si s'han de fer uns projectes o no, o com s'han de fer, sinó com els paguem. Vale? I el que ens trobem és davant d'una absurditat absoluta, des de que, malgrat que els projectes estan dissenyats, estan licitats, estan adjudicats, haurem de fer una devolució de diners i tornar-los a pagar amb diners del 2020, perquè hi ha una llei que no s'adequa als procediments administratius que fixen altres lleis.
Soriano Costa diu que la llei Montoro limita l'autonomia dels ajuntaments i obliga a pagar les obres en dues vegades, malgrat disposar dels diners. Per això demana a PSC i Podem que demanin que es derogui la llei i que reconeguin que el govern quadripartit va treballar al límit dels terminis, i això permet a l'equip municipal actual inaugurar projectes que ja són una realitat i altres que ho seran en els propers mesos. També vol que es continuï l'aplicació a l'administració electrònica de l'Ajuntament.
La sabadellenca Mar García ha estat reescollida secretària general dels Partits Verds al Parlament Europeu. Ostentarà el càrrec durant 2 anys en un context en què la lluita contra la crisi climàtica és més vigent que mai. Aquesta ha estat una de les raons que l'han empès a presentar-se novament en el càrrec que ocupa des del 2014. Ha estat entrevistada al programa El Cafè de la Ràdio.
Una oportunitat que García no ha desaprofitat per plantejar els principals reptes que tenen per endavant els partits verds en el context europeu.
Continuar en aquesta lluita contra el canvi climàtic, continuar des de l'acompanyament dels moviments socials, des de l'acompanyament de tota aquesta ciutadania que ja reclama, d'aquests joves que ja reclamen que no els hi robem el seu futur, diguéssim, amb aquestes polítiques que neguen o que no ajuden en la lluita contra el canvi climàtic, i continuar també en aquesta lluita oferint una veu d'esperança i oferint una alternativa, perquè l'alternativa hi és.
Una alternativa que no arribarà fins que no es dugui a terme una transició ecològica que sigui justa, on es reparteixin els costos i les responsabilitats. Alhora, García considera que cal fer més fort a la Unió Europea i que per aconseguir-ho és imprescindible combatre l'augment de l'extrema dreta.
La gran batalla en contra del nacionalpopulisme, aquesta batalla política cultural que nosaltres volem jugar i volem guanyar en contra de les idees nacionalpopulistes que sembla que estan tornant a agafar força en algunes de les nostres societats.
Des del seu punt de vista, el feixisme creix perquè la gent està cada vegada més decebuda amb la classe política. El grup verd del Parlament Europeu va aconseguir 75 eurodiputats a les últimes eleccions al continent.
L'actualitat en minut a Ràdio Sabadell.
Aparquem la política. Avui comencen els actes de la tardor del voluntariat, que vol reivindicar precisament el voluntariat inclusiu i donar visibilitat a les persones voluntàries. La inauguració serà a les 7 de la tarda a la Casa Duran i consistirà en una xerrada col·loqui musical anomenada El voluntariat tal com sona, amb el cantant de l'Axe Busto Salva Racero i el músic i productor Chasqui Ten, entre d'altres.
La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell, ha valorat la funció de la música en aquesta situació.
Per nosaltres l'important també és que moltes vegades les persones a través de la música necessiten també, i moltes vegades a través de la música s'inspiren i fa que persones que estan en situacions complicades puguin passar el seu dia a dia en millors condicions, i nosaltres també estem contents i contentes i felices que hi hagi persones que dediquin el seu temps a fer que altres persones puguin viure millor.
La directora general de la Fundació Avant, Lídia Gil, assenyala que els reptes passen per l'avaluació, l'acompanyament i el reconeixement.
Com a reptes de voluntariat, per millorar l'acció voluntària, doncs millorar l'avaluació de l'acció voluntària que fem, la consolidació i millorar l'acompanyament d'aquests voluntaris en la seva acció voluntària, i també el reconeixement, doncs, que es pugui treballar. Sempre que compartim amb les entitats, doncs aquestes serien, no?, una mica els reptes.
Les activitats posaran el focus també en el voluntariat juvenil. El programa s'allargarà fins al dia 5 de desembre i inclou tallers, cursos, xerrades i fins i tot un escape room del voluntariat que anirà passant pels diferents espais jove dels barris a la ciutat. A més, al complex de la gent gran de Sant Oleguer es podrà veure l'exposició Protegir la humanitat, acabar la indiferència, entre el 14 i el 27 de novembre.
Més notícies del dia d'avui en un format més breu. L'Institut Escola Industrial de Sabadell és l'escenari avui i demà de les jornades La Fusta i les noves tecnologies aplicades a l'ofici de fuster.
La cita s'emmarca dins del projecte L'ofici de fuster a l'escola, una iniciativa inclosa dins del Ciutat i Escola que pretén acostar aquest ofici a alumnes de 5è i 6è de primària, alguns participants dels quals seran també del Jaume Viladoms. La pràctica d'avui consisteix a fer unes peces de dòmino. La fusta és un sector pel qual hi ha demanda de treballadors. A Catalunya s'hi dediquen 17.000 persones.
Comencen les obres de millora del paviment de dos carrers de la Plana del Pintor.
Concretament, els carrers Andes i Collserola. La intervenció durarà tota la setmana i es renovarà completament el seu asfaltat. Pol Givert és portaveu del govern municipal.
Amb l'objectiu també de posar al dia diferents zones de Sabadell amb asfaltat completament nou, no només amb pedaç que es feia abans solventant algun cos que està malament, sinó asfaltant completament aquests carrers.
Des d'ahir a la tarda i fins divendres, la línia L2 es veu afectada en sentit Candeu. Quan els autobusos arribin al final del carrer Bonaigua, no continuaran fins a Perminyamala, Malcans i Cauques, sinó que es desviaran pel carrer Himàlaia fins a la plaça de la Primavera. D'allà reprendran el seu trajecte habitual, s'hi destinaran 70.000 euros.
I l'Ajuntament també invertirà per millorar l'estat de la plaça dels Laietans a Covadonga.
Les obres duraran 3 setmanes i inclouran aquestes modificacions. Pol Givert.
L'objectiu del COI és posar nous exemplars d'arbres a la plaça, remolar la superfície de la gespa i també renovar la xarxa de rec que té aquesta plaça, així com un manteniment general de l'espai per condicionar-lo i actualitzar-lo els dies d'avui.
La inversió té un cost de 53.000 euros.
L'aeroport de Sabadell augmenta un 30,9% les seves operacions a l'octubre.
L'aeroport de Sabadell va realitzar a l'octubre 4.519 operacions, un 30,9% més que en el mateix mes del 2018. En l'acumulat de gener a octubre, l'aeroport suma un total de 42.798 moviments, un 16,1% més que en el mateix període de l'any anterior. Pel que fa als passatgers, a l'octubre es van comptabilitzar un total de 403, un 27,5% més que en el mateix mes de l'any passat. La xifra acumulada des de gener arriba als 4.303 passatgers, fet que suposa un increment del 14,6% respecte als mateixos mesos del 2018.
Incendi en un contenidor.
A quarts de 8 del matí d'ahir, al carrer Malta, es va originar un incendi en un contenidor per causes desconegudes. Una dotació coordinació del cos dels bombers de la Generalitat es va adreçar al lloc de l'incident per apagar l'incendi sense cap més altra incidència. A més, van intervenir una dotació de la policia municipal i la grua per retirar un vehicle que estava a prop de l'incendi.
L'equip del Vitamina Dance,
el programa de música electrònica de Ràdio Sabadell,
arriba als 100 programes i surt al carrer. Dissabte 16 de novembre, a partir de 11:45 del migdia,
vermut electrònic des de la capella de Cacambú,
amb la col·laboració dels DJs locals
Albert Gené, Pere Guardiola, Alai i Javi Soto, tot presentat i dirigit en directe per Toni González i Núria Oller.
Celebra amb nosaltres el programa número 100.
Us hi esperem.
Vitamina Dance, la teva píndola arriba.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula el Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covid.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Falten 7 minuts per les 2 de la tarda. Una notícia d'última hora fora de la ciutat i de la comarca. Pedro Sánchez i Pablo Iglesias estarien reunits per enllestir un preacord d'investidura. Ha estat una sorpresa d'aquest dimarts al migdia a Madrid. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el de Podem, Pablo Iglesias, estan negociant un acord de cara a la investidura del primer. Els dos líders han dit que compareixeran a les 2 de la tarda, és a dir, d'aquí pocs minuts, davant dels mitjans de comunicació des del Congrés dels Diputats per donar informació sobre aquesta trobada. S'espera que facin una declaració conjunta per anunciar un preacord. Segons fonts d'Unides Podem, aquest preacord inclouria la negociació d'un govern, ara sí, de coalició, el que no va ser possible després de les eleccions del 28 d'abril. Més notícies en clau general. L'advocat general de la Unió Europea creu que Junqueras hauria de ser eurodiputat.
No és la sentència, de fet, que es publicarà d'aquí un mes, però el dictamen acostuma a coincidir amb aquesta. Segons el magistrat, un càrrec electe ha d'estar determinat només pels vots i no per ulteriors compliments de formalitats. La sentència podria afectar també els casos de Puigdemont i Comín, que també van ser escollits eurodiputats el 26 de maig.
La policia francesa ha detingut aquest dimarts al tall de l'AP7 a la frontera 18 persones acusades de pertorbar la circulació.
Els Mossos d'Esquadra n'han detingut un altre per atemptat a l'autoritat. Els detinguts per la gendarmeria han estat posats a disposició judicial, segons han confirmat fonts policials a l'ACN. L'AP7 ha quedat buida de manifestants a la frontera després de l'actuació policial contra la protesta convocada pel Tsunami Democràtic.
I el Tribunal Constitucional suspèn la moció sobre l'autodeterminació que el Parlament aprovava.
El text era proposat per la CUP i s'ha tirat endavant amb el suport també d'Esquerra i Junts per Catalunya. El debat que s'havia avançat per impedir la suspensió del Tribunal Constitucional ha coincidit amb la reunió dels magistrats que l'han suspès en el mateix moment en què s'aprovava. L'alt tribunal també ha advertit els membres de la mesa de les conseqüències penals dels seus actes.
Detingut el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres.
Ha estat arrestat per agents de la Guàrdia Civil aquest matí juntament amb tres persones més en el marc d'una operació per la presumpta malversació de fons públics de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat i el seu òrgan dependent, el Consell Català de l'Esport. La Guàrdia Civil està registrant la seu de la secretaria.
I la Fiscalia demanarà mantenir a la presó els membres del CDR que van ser detinguts el 23 de setembre en l'anomenada Operació Judes i que, recordem, n'hi ha dos de Sabadell. Aquest dimarts ja convocada a l'Audiència Nacional una vista sol·licitada per les defenses que volien demanar la llibertat de quatre dels detinguts. La Fiscalia, però, ja ha avançat a TV3 que s'oposarà aquesta petició i demanarà que continuïn a la presó. Els detinguts van ingressar a Soto del Real el 27 de setembre. Esquerra Republicana replantejarà el pròxim Congrés Nacional tres vies per forçar l'Estat a fer un referèndum.
En primer lloc es parla d'una consulta pactada i negociada amb l'Estat, tot i ser conscients que l'escenari ara per ara és impossible. En segon lloc aposten per forçar la convocatòria del referèndum per aconseguir que l'Estat no tingui cap alternativa. L'escenari es faria possible a partir de la mobilització constant i les accions de desobediència civil i lluita no violenta, grans consensos i avals internacionals. Finalment, tot i que la ponència prioritza la via acordada, no descarta la possibilitat de fer un referèndum independentment d'un acord amb l'Estat.
I ahir segurament molts sabadellencs ens van sorprendre de veure dos veïns sortint al programa El Foraster de TV3, que visitava el poble més petit de Catalunya.
La contraportada.
I am gonna stay here for a while. I just need to see you smile.
La presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell, Joana Soler, i el pintor Jordi Roca són sabadellencs, però també són veïns de Gisclareny, el poble protagonista del programa d'ahir. El Quim Masferrer els va visitar quan va veure que sortia fum del seu pati.
I van tenir una conversa molt divertida mentre els dos sabadellencs feien una carn a la brasa per dinar.
Hola, Joana, sóc en Quim, molt de gust.
Molt de gust.
I aquí,
Jordi.
Jordi! Oh, carai!
Què et
sembla? Amb aquestes vistes aquí baix...
Ah, oh, això és...
El menjar és més bo.
El menjar és més bo?
Amb aquestes vistes, i tant.
Ah, d'on sou?
De Sabadell.
A Sabadell? Al Vallès?
Ah, com al Vallès no hi ha res, però després hi ha Gisclareny.
El paradís.
El paradís.
Oh, sí, sí.
La gran avantatge del paradís és que el camí per venir-hi aquí és un camí sense sortida. Per tant, no ens ve a tocar els collons ningú.
El fet que casa seva estigui ubicada a un lloc anomenat El Paradís va centrar bona part de la conversa. Els dos sabadellencs van reivindicar els seus orígens vallesans, però van elogiar també la tranquil·litat i les vistes del municipi del Berguedà. Soler ha explicat a Ràdio Sabadell que va ser una molt bona experiència.
Va ser una experiència molt bona i molt divertida al mateix temps, no? Perquè, bueno, ja sabem com quins programes fa, no?, el Quim Masferrer, i llavors, a veure, nosaltres ja sabíem que havia fet aquesta proposta per treballar, o sigui, per fer un reportatge del poble més petit, i bueno, vull dir que ja ho sabíem que havia de venir, no?
Un dels moments més especials de la trobada és quan Jordi Roca va animar tothom a trobar el seu paradís personal, centrant-se en les petites coses que ens fan feliços.
Doncs amb aquesta anècdota i aquesta recomanació posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. I tornem en una estona als butlletins horaris i també a les 7 al Notícies Vespre amb la Karen Madrid. Mentrestant us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram o al portal de notícies radiosabadell.fm. Ara us deixem amb tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.